Ara sí, Aparicio, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Com anem?
Molt bé, avui amb un tema que a mi m'agrada molt també, bueno, tots aquests m'agraden, del clima, però especialment del Far, perquè fa temps que m'hi barallo amb el tema del clima del Far a Sant Sebastià.
Jo he dit el clima i en realitat volia dir la història del clima del Far de Sant Sebastià. I és que els fars han estat llocs històricament importants en la navegació i la comunicació amb les embarcacions. La figura del faroner, que jo pensava que es deia farer. Mira, faroner, no sabia que es digués faroner.
Sí, jo també li deia malament, però és el faroner.
Doncs mira, la figura del faroner, que és aquesta persona que vivia tot l'any al far, ocupava moltes tasques, entre les que hi trobem també la d'observar el temps que feia, Albert.
Així és, el far sempre s'ha utilitzat com a mitjà de comunicació entre embarcacions, per guiar, és el típic que sabem, i evidentment el temps que feia, la visibilitat, com bufaven els vents, era informació molt important perquè a les embarcacions i els vaixells poguessin guiar-se i arribar bé i estimar una mica amb si arribarien a temps o no, o en quines condicions, si eren favorables o no, per poder arribar a la costa i als ports.
M'estava imaginant ara un faroner mirant per la finestra i veient el temps i un barco navegant allò en males condicions. M'estava imaginant el senyor girant-se d'esquena i dient, mira, ja t'ho faràs, que està la cosa fotuda, eh?
Sí, el far, com n'hem tingut uns quants a la zona de l'Empordà, també hi havia Palamós, més al nord de l'Empordà Cadaqués, també molt, molt conegut, però el far de Sant Sebastià ha sigut, de fet es van celebrar el 2007 els 150 anys d'història, es va inaugurar l'1 d'octubre de 1857, per tant, déu-n'hi-do, és força antic, i sobretot ha sigut un dels que tenia més potència lumínica, tenia la llum que emetia era de les més fortes de la costa del Mediterrani. De fet, hi ha alguns estudis, no ens centrarem en això perquè no és el nostre tema, però és un far important no només pel tema meteorològic, que és el que tractarem, sinó per altres temes com la potència lumínica que tenia.
Escolta, deies que els fars, més enllà del guiatge de les naus i de les embarcacions, també servien com a punts d'observació meteorològica. Això com es concreta? En el cas del far de Sant Sebastià, quin és l'històric?
Sí, doncs ens situem en una època en què és molt important començar a tenir dades meteorològiques, i quan es va inaugurar el far, el mateix octubre de 1857, ja es van començar a prendre observacions, però eren observacions no instrumentals, és a dir, el que podríem observar, no? El vent ve de tal, hi ha hagut aquesta tempesta, però sense concretar quina temperatura tenim, quina és la pressió, no podem mesurar quina és la velocitat en quilòmetres per hora perquè no tenim aparells, però a poc, per exemple, l'any 1891 ja s'instal·len tot d'instruments meteorològics i es comencen a prendre dades de forma sistemàtica. I els fars, com que hi havia d'haver algú sempre vivint en allà, de fet eren unes quantes persones, fins i tot famílies senceres vivien en el far, tenien l'obligació de, a part de les seves tasques diàries,
perdona, les mesures. Dispensa'm la broma, però com vivien? Que vivien tots a peu dret o què? Perquè, esclar, viure en un far.
Bé, de fet, hi havia la caseta, no vivien a la torre.
Ja. T'imagines el cas o no? Tothom dret allà, escolta, passa'm la cullera.
Hi havia, en el llibre d'en Morer, dels 150 anys d'història del far de Sant Sebastià, s'expliquen algunes anècdotes, i una és d'una família que venien de Mallorca, em sembla que era, i que eren molts, en plan, no sé si 10 persones, allò que són no sé quants fills, el tiet, no, era una família, el pare, era una família bastant nombrosa, i que la família es va quedar a viure, evidentment, al poble, a Palafrugell, però si eren famílies més petites, podien pujar fins i tot a les casetes que hi havia pels faroners.
Sí. Però, escolta, doncs, que t'havia tallat, sí.
Sí, el que comentàvem era que a partir de l'any 1891, ja de forma sistemàtica, entre dues o fins i tot quatre vegades al dia, s'observava la temperatura que feia, si havia plogut s'anotava la quantitat de precipitació, a pressió atmosfèrica, a part de seguir notant, doncs, si hi havia hagut alguna tempesta, si hi havia hagut algun temporal, informació que fos de visibilitat també. I aquesta informació és molt important perquè, com diguem, es feia de forma sistemàtica cada dia, unes quantes vegades al dia i durant molt de temps. Al cas de Sant Sebastià tenim mesures fetes amb aparells, amb instruments, amb termòmetre, baròmetre, pluviòmetre, fins als anys 60, l'any, al març del 63-64, encara hi ha dades pràcticament de forma ininterrompuda. I clar, això és un tresor climàtic, poder estudiar quan no tenim en aquella època estacions que fossin automàtiques, ni tenir l'experiència, les dades, les explicacions que deixaven aquestes persones, és un tresor climàtic molt important.
El que passa que deies fins a la meitat dels anys 60, i què passa des de llavors?
Sí, en el cas del Far de Sant Sebastià, com en tot es veu, a mi m'agraden les sèries climàtiques perquè pots veure diferents períodes de la societat també. Per exemple, observem què va passar a la Guerra Civil, s'interrompen observacions, observem com primer passa una època també evidentment de república, com es passa una època de dictadura, i com es crea després un ministeri que és el Ministeri de l'Aire, que eren els que s'encarregaven d'aquestes informacions. Doncs, depenent de com estigués l'administració, també hi havia més prioritat o menys a fer aquestes mesures. I en el cas del Far de Sant Sebastià, els observadors que hi havia, els faroners, anotaven com s'anaven deteriorant els instruments. Clar, tot necessita un manteniment.
Clar.
I si no hi ha una voluntat de continuar amb una cosa que al principi es pensava que era important, doncs es van espatllant els estris i s'acaba que no es pot fer observacions. Clar. Que és el que va passar, perquè a partir dels anys 60 fins l'últim faroner, de fet, que hi va haver, faroner que hi va haver, que és el 93, em sembla, hi ha dades d'observació d'estat del vent, vent dominant, però són dades que ja no tenen aparells, i és perquè les administracions ja no s'han preocupat d'aportar materials necessaris.
Clar. I el que passa és que quin tipus de dades es registren des d'aquell moment? Que apuntava, parece que va llover o què?
Sí, doncs hi ha uns butlletins que bàsicament era observació no instrumental, no? I pots anotar des d'això, des de si s'ha produït pluja, no quantitativament, però sí qualitativament. Pots dir, doncs, chubasco muy fuerte a las 7 de la tarde que ha entrado por el nordeste. Uh-huh. O coses d'aquestes són les que s'anotaven. També amb
nordeste, se t'està quedant accent del sud, eh? Nordeste, què vol dir nordeste? Destaca l'accent de Huelva.
Sí, molt, molt. El meu castellà és espectacular.
Sí. Ens quedem amb el teu coneixement. Escolta, parlant de coneixement, tota aquesta informació, on està registrada? Sí. Vull dir, es pot consultar? És fàcil disposar d'aquesta informació meteorològica que es recollia als fars?
Doncs, malauradament, hem de dir que no. La majoria de casos, no només a la nostra comarca, al Baix Empordà, sinó també a altres llocs de la península i de Catalunya, la informació està dispersa, perduda en arxius personals o locals, però en molts casos sense catalogar. Tenim una sort que l'arxiu de Palafrugell s'ha fet, i a l'arxiu històric de Girona, molta feina, i s'ha documentat molt bé aquesta informació, però el problema és si aquesta informació no està indexada, no està documentada, moltes vegades està tirada en magatzems que no sabem on estan. I l'altra manera de poder esbrinar aquesta informació, aquesta gent enviava via correu postal còpies a Madrid, en el ministeri que correspongués, d'aquesta informació. Però és difícil poder recuperar aquesta informació, perquè en allà segurament també haurà acabat perduda en molts arxius. Llavors,
probablement,
hi ha una feina que es realitza des d'alguns serveis meteorològics, com el de Catalunya, Servei Meteorològic de Catalunya, que és el de rescatar sèries climàtiques, i en aquest cas, aquestes que són fetes per observadors metòdics que estan dia rere dia vivint en aquella zona, són super, super importants.
Escolta, quan parles, perquè ja ho has esmentat diverses vegades, parles de sèries climàtiques, això sí, comprèn un període concret? És a dir, una sèrie climàtica va de tant a tant, o vaja, bé, és una manera de dir un període?
No, quan una sèrie climàtica pot ser més o menys llarga. Per exemple, aquesta, parlant com a sèrie climàtica, tractaríem 74 anys de dades instrumentals.
Val.
Hi ha sèries que són més curtes, el que passa és que no parlarem de sèrie climàtica si diguem una sèrie de 5 anys. Això ja no seria, perquè 5 anys poder no és representatiu del clima. Poder aquells 5 anys han sigut, val, coses una mica rares, no? És com si comparéssim la pluja del 2017 amb 2018, que ha sigut blanc i negre, ha sigut molt diferent. No podem podríem parlar de clima, de definir el clima en pocs anys, però sí que a partir de 30 anys, 40 anys, ja parlem de sèrie climàtica.
És a dir, una sèrie climàtica, per definir-ho així fàcil, podria ser un conjunt d'anys que permeten veure una evolució concreta del clima, no?
Exacte, és tot un seguit d'observacions realitzades de forma força contínua, aquesta és la importància que tinguin, la continuïtat, i que siguin de la mateixa zona al màxim d'homogènia possible, és a dir, que no hi hagi canvis d'ubicació, si pot ser dintre el mateix municipi o zona que es trobi, i que abarqui un període temporal, si pot ser superior a 30 anys, o bastant més, o com més anys, millor qualitat direm que tindrà aquesta sèrie temporal.
Seria homogènia o ell. Escolta, hòstia, ara està... Mira, m'he fet gràcia a mi mateix amb la broma. Homogènia o ell. Deia, per acabar... Hem dit manta vegades que a Catalunya hi ha molta afició per la meteorologia, i aquí a casa nostra tenim unes quantes persones d'això que, vaja, de fet tu n'ets un d'ells, d'aquests que cada dia doncs fan això, no? Apunten sí. Vaja, la temperatura, no sé, la temperatura del mar, tenim controlats. Quantes persones hi ha aquí al Baix Empordà? No sé si ho saps o és un atracament ara això, que es dediquin a això. De manera, moltes, òbviament, de manera voluntariosa i altruista i sense més voluntat que la de guardar aquesta informació.
Sí, com comentaves, hi ha molta afició. Llavors, hem de dividir una mica les xarxes, diguéssim, que hi ha, no? Hi ha, per una banda, el que és xarxes que estan organitzades de forma més professional, que serien les que depenen de l'AEMET, de l'Agència Estatal de Meteorologia, o del Servei Meteorològic de Catalunya. Per exemple, tenim la xarxa d'observadors meteorològics, que aquests tenen l'empara, diguéssim, del Servei Meteorològic de Catalunya, està revisat, es revisen els seus aparells que funcionin bé, es fa formació contínua perquè sigui una cosa de qualitat contínua i com comentàvem, no? que sigui que podeu tenir després sèries molt bones. I per altra banda, hi ha molts aficionats, i hi ha moltes pàgines de webs i grups de gent d'aficionats, i a la comarca nostra també n'hi ha. Yeah. Aquests ja poder és més difícil de quantitzar quants n'hi ha, no? Però jo en conec uns quants, evidentment, i a nivell de xarxa de persones que depenen del Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha dues modalitats, la d'observador i la de vigilant, i són gent que ho fa de forma altruista, i n'hi ha forces. Al Baix Empordà n'hi ha a Verges, n'hi ha a Calonja, al Monestir de Solius, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, que del qual en soc jo l'observador, l'Estartit, a Torroella, i n'hi ha molts, poder en comptaríem per desenes segur.
Albert, escoltem ara amb la previsió, que se'ns està acabant el temps i hem d'anar a l'agenda.
Molt bé, doncs que vagi bé, Miquel, bon cap de setmana.
Bueno, bon cap de setmana, no marxis, que d'aquí un minut vas amb la previsió del temps. Apa, sí. Ja estàs marxant abans d'hora, va.